abans de proclamar de manera efectiva la independència de Catalunya i a tot estirar convocar un referèndum per la segona quinzena de setembre de l'any que ve.
El president de la Generalitat ha explicat també que el seu govern està disposat a parlar amb un govern espanyol lleial en termes de referèndum. També ha dit que si hi ha una pregunta o si hi ha una data que es pugui debatre, pot ser vàlid. El president ha recordat les mobilitzacions de milions de persones durant 5 anys a favor de la independència i ha remarcat que no hi ha cap altre projecte polític a Europa que mobilitzi tantes persones de manera pacífica. En els primers minuts del discurs, el president català ha avisat a la CUP que si no aprova els pressupostos, val més que s'estalviï de votar a favor seu demà i donar-li la confiança que ell reclama. Recordem que el bloqueig que els cupaires van donar al projecte de pressupostos el 8 de juny passat va provocar que Puigdemont decidís sotmetre's a aquesta qüestió de confiança. Avui el discurs del president de la Generalitat ha estat el que ha ocupat, com dèiem, la sessió de la qüestió de confiança i demà es produiran les intervencions dels grups polítics per donar pas, finalment, a la votació. Intervencions, lògicament, amb rèplica del president i contrarèplica. En les primeres reaccions, sobretot des de l'oposició, tant Ciutadans com el PSC han criticat que el president català divideixi els ciutadans i no sigui fidel a les grans prioritats que té aquest poble. Comencem ja el temps d'anàlisi de l'actualitat. Això és El Mirador, com cada dia a aquesta hora a Ràdio Estel. Salutacions del Mario Ramírez a les vies de so, del David García avui a la producció i de qui us parla, l'Ignasi Miranda. Avui volem parlar de la violència a Mèxic, que ha provocat des de l'any 2006, atenció, uns 170.000 morts per bandes organitzades, amb 30.000 desapareguts, segons la Comissió Mexicana de Defensa i Promoció dels Drets Humans. És aquesta una criminalitat més mortal que moltes guerres en un país, Mèxic, de contrastos, amb potencialitats i recursos, però alhora amb greus problemes econòmics, socials i polítics. Els assassinats aquests últims dies dels sacerdots Alejo Jiménez i Alfredo Juárez, cal afegir la desaparició d'un altre prevere, José Alfredo López Guillén. Uns crims aquests que s'assumen a l'estrany segrest i posterior mort violenta, ara fa uns dies també, de María Villar, neboda del president de la Federació Espanyola de Futbol, Ángel María Villar. El papa Francesc ha tornat a recordar avui mateix, sense anar més lluny, el poble mexicà, una societat que visitava personalment ell el febrer passat i que pateix el drama d'aquesta violència sempre injustificable. Avui ens preguntem què passa a Mèxic amb aquesta criminalitat que augmenta i sobretot què es pot fer per acabar amb la duríssima situació que pateixen els 80 milions de mexicans. Veracruz, Michoacán, al nord de la frontera amb els Estats Units i altres zones i estats de la República han quedat castigades en una escalada que està desbordant govern, institucions, Església Catòlica i societat civil en general. A Mèxic hi ha molts signes d'esperança, com avui també intentarem veure, però el mal s'acumula i el camí de retorn pot ser molt llarg si no hi ha solucions o llums ben aviat. Avui us hem preguntat, en les últimes hores, com sempre, la pregunta del dia que trobeu a radioestel.cat i a les xarxes socials, què es pot fer a Mèxic, on han mort 170.000 persones per la violència des de l'any 2006? Podeu dir que caldria un treball més coordinat entre forces de seguretat i govern per aturar els crims, crear una aliança amb els Estats Units per impulsar la pacificació, o bé un diàleg amb els caps visibles de les bandes criminals perquè recapacitin, potser una mica a l'estil del que s'ha fet a Colòmbia. Això és el que podeu respondre, podeu opinar a través de radioestel.cat en la nostra enquesta, una enquesta que de moment ja va donant la tendència que us comentem ara i que també repassarem al final. De moment, el 46% es decanten per la segona opció, crear una aliança amb els Estats Units. També hi ha un 31% que parla de la necessitat de dialogar amb les bandes criminals o amb el que es pugui d'aquestes bandes criminals, i un 23% es decanten per un treball més coordinat entre forces de seguretat i govern per aturar els crims. Saludem els qui formen part avui del col·loqui, quan ara mateix són 8:15 del vespre. Tenim amb nosaltres Xavier Atzarà, que és el director a Espanya de l'ONG Nuestros Pequeños Hermanos, amb important presència a Mèxic. Senyor Xavier Atzarà, bona tarda, benvingut.
Hola, bona tarda, Ignasi.
Com estem?
Pues encantat d'estar aquí amb tots vosaltres una vegada més.
Nosaltres també encantats de tenir-lo, com ha passat altres vegades amb altres persones vinculades a Nuestros Pequeños Hermanos. Aprofitem per felicitar aquesta entitat per la bona feina que fa a Centroamèrica i a Mèxic particularment, no? I amb moltes llars i molta ajuda a nens desprotegits.
Sí, precisament a Mèxic estem presents des de l'any 1954, portem 62 anys, i atenem a més de 1.100 nanos a diferents estats de Mèxic. O sigui que tenim una bona colla de nanos orfes, nanos abandonats, nanos víctimes de la violència, als carrers, dels càrtels, etcètera, etcètera. Després, si voleu, entrem més en matèria.
Podem entrar, i tant, una mica més.
Us puc explicar exactament a quines zones de conflicte estem presents.
Ho comentarem després, tenim una bona estona. Saludem també Alfons Calderón, economista. Em sembla que també ha estat a Mèxic algunes vegades. Senyor Calderón, bona tarda.
Hola, bona tarda, i encantat de reprendre el contacte amb tots vosaltres després de l'estiu.
Exacte, després de l'estiu, que suposo que ara haurà anat bé dins les seves possibilitats.
Sí, moltes gràcies. Ha sigut un temps per reposar, per desconnectar una miqueta, no tant com hauria volgut, però vaja, força bé.
Força bé. Què passa a Mèxic? Aquesta és la pregunta que ens fem tots, des de la distància física i també la distància de no conèixer a fons quines són les causes. Quan parlem de causes sempre ho diem, lògicament, sense voler justificar res, no? Però les causes o els contextos que poden afavorir aquesta escalada de violència, que sembla que no és una violència unificada, són bandes diferents que, per la pobresa, pel fenomen de la migració als Estats Units, pel narcotràfic, s'estan estenent i multiplicant. Senyor Calderón, vol començar vostè?
Les causes són complexes, difícils d'abordar, en qualsevol cas, molt diverses. Són causes, per una banda, comuns a molts països d'Amèrica Llatina, per desgràcia, i per altres, amb unes particularitats molt concretes a Mèxic. Comencem per Mèxic. Mèxic és el país més poblat després de Brasil de tota Amèrica Llatina, però és l'econòmicament més potent, inclús més que Brasil en termes de riquesa per càpita. No? Uh-huh. Llavors, això fa que sigui un país, com he dit, extraordinàriament complex. Hi ha grans diferències. Hi ha gent molt rica, hi ha una petita classe mitja i hi ha molta gent pobra. Les estadístiques parlen del 46% de pobresa. És moltíssim, és gairebé la meitat de la població. La pobresa extrema és una mica més reduïda, però un 46% de pobresa és molt. I és una pobresa que ha anat increixendo si agafem les estadístiques del 2012 fins al 2014. Això és una qüestió econòmica, no? L'índex de Gini, que mesura la desigualtat de la població d'un país, és també particularment molt elevat. Per tant, gran desigualtat social, gran pobresa, una pobresa molt extrema i molt extensa, les dues coses. Hi ha unes bosses de pobresa extrema, però després hi ha bosses de pobresa extensa, o hi ha una disparitat, una diversificació de la pobresa força gran a Mèxic. I malgrat tot, les estadístiques econòmiques de creixement del PIB són favorables. És a dir, com es menja una cosa amb l'altra.
Això vol dir que no creix equilibradament el país,
exacte,
no?
Exacte. Una mica la conclusió és aquesta. No creix equilibradament. Això, unit al fet, i aquesta és una particularitat mexicana, que és la seva geografia, unit al fet de que fa frontera amb Estats Units. Per tant, està al costat del país més ric del món, està al costat de la primera potència del món, i Mèxic doncs, té greus llacunes que podem abordar. Sí. Ara tot seguit.
No és un país excessivament dens, 80 milions o 90 milions d'habitants.
Ha crescut.
Ha crescut, ha crescut. Arriba...
Ara estem amb 125 milions d'habitants.
Disculpi.
No.
Dada desfasada.
No hi ha cap problema perquè... I aquest és un fenomen molt freqüent a països en desenvolupament i d'Amèrica Llatina. Les estadístiques oficials normalment no concorden amb la realitat i un s'ha de fiar d'estimacions.
I les estimacions superen els 100 milions i és un país com 4 vegades Espanya, per tant, una mica menys dens que Espanya, podem dir en termes, perquè ens entenguem. Però vaja, és una població també molt concentrada a Mèxic, Districte Federal, no? A la capital, que, que és la ciutat més gran del món en nombre d'habitants, segons les estimacions, i i bé, doncs amb moltes desigualtats, com diu Alfons Calderón. Senyor Atzarà.
Jo ara estava escoltant l'Alfons i m'encantava escoltar-lo perquè ell té la capacitat d'explicar a nivell pues, general com està el país. No? Jo me'n vaig més a lo concret.
I tant, doncs,
a posar
endavant.
Exemples, a posar exemples concrets perquè així ens complementem una a l'altra i la gent entendrà de quines són les dificultats que pateixen els nens i els joves, no? Mira, nosaltres portem 62 anys a Mèxic i nosaltres fa 62 anys, sobretot, acollíem a nens orfes, víctimes doncs, de les guerres que patia el país, i que, lògicament, molts familiars morien i els nens doncs, quedaven orfes al carrer i així vam començar nosaltres la nostra tasca. El món s'ha anat desenvolupant de manera molt desigual i cada cop doncs, bueno, vivim en un món molt, molt complex. No? I l'any 2009 vam inaugurar una llar per nanos a Matamoros, a la ciutat de Matamoros, que això està a l'estat de Tamaulipas, que està al nord-est de Mèxic i que limita precisament amb Estats Units. I el 2011, dos anys més tard, vam inaugurar una llar a Ciutat Juárez, que també limita pel nord-oest amb Estats Units. La majoria d'aquests nanos, és a dir, tenim capacitat per atendre 250 nanos, que és aproximadament el 15% de la població que nosaltres atenem a Mèxic, són nanos que ja han deixat de ser nanos orfes, víctimes de la pobresa o de la guerra civil, però pateixen un altre tipus de guerra, que és la guerra dels que hi ha entre els càrtels, no? Entre els diferents càrtels que tenen atemorit pues, a la població mexicana i a la mateixa policia corrupta, etc. I després també a les mares, que estan formades, pues, són aquestes bandes formades per centenars de joves armats fins les dents. Molts han sigut exguerrillers, expolicies, amb la qual cosa hi ha gent que està molt ben preparada i formada i que el que han fet és s'han aprofitat d'aquesta situació d'extrema pobresa per anar a través de la droga i els milions que mou la droga, anar incorporant a joves, joves estem parlant de 10, 11, 12 anys, a les seves files. No? Molts dels nostres nens que nosaltres tenim tenen pares doncs, que estan a la presó pues, perquè formaven part de diferents càrtels o han quedat orfes precisament per les bandes, pels assassinats que s'han anat fent entre les bandes rivals i molts dels nanos que tenim, precisament a Ciutat Juárez i a Matamoros, precisament venen doncs, per aquests conflictes que hi ha a la frontera amb Mèxic. No?
La inseguretat a Mèxic ha estat en les últimes dècades molt important, no només des del 2006 fins ara, que és quan comptem una mica aquesta onada de violència amb 170.000 morts, tot això des de la inexactitud de les xifres, però més o menys una xifra comparable o superior a moltes guerres internes de països. És terrible això, i potser no sé si seria possible trobar algun denominador comú o algun fet o context que expliqués que des del 2006 fins ara tinguem aquesta terrible realitat a Mèxic, el fet que sigui encara més insegur. No sé si hi ha alguna cosa que per nosaltres des de l'altra banda de l'Atlàntic ens ajudi a entendre-ho.
És veritat que hi ha un empitjorament de la situació a partir del 2006, però jo recordo una amiga canadenca que havia viscut a Mèxic, a Ciutat de Mèxic, i a Bogotà també. Jo li preguntava on ha sentit més perill. Havia viscut diversos anys a cadascuna de les dues ciutats. A Bogotà, en temps de la guerrilla, ahir posàvem fi a 52 anys de guerra civil a Colòmbia, o a Mèxic, i ella em deia a Mèxic. I això era abans del 2006. I li deia, per què? Diu, perquè a Mèxic el crim en petit o gran grau està molt generalitzat.
Fins i tot hi ha focus de corrupció en les forces de seguretat, en
Exacte.
La policia, en els professionals...
Exacte. Aquest és un petit detall, un fet concret, no?, que m'explicava aquesta persona. Per reforçar el que deies, de gener a juny d'aquest any, el 2016,
sí.
Hi ha hagut un increment del 15% en relació al mateix període de l'any anterior d'homicidis de tot el país. 9.615 homicidis, segons algunes fonts que he pogut consultar a internet. Això és molt. Les causes... molt difícils. Abans n'hem apuntat causes de desigualtat econòmica, però també voldria dir causes culturals. I quan dic culturals, que no es mal interpreti, de valors. És una societat, no només la mexicana, sinó moltes societats d'Amèrica Llatina, on es viu permanentment la violència, no només al carrer, sinó en els mitjans de comunicació. Els nens miren sèries nord-americanes on hi ha moltíssima violència. Aquí també. Però, és clar, aquesta violència en un context de pobresa és un còctel explosiu i molt perillós. Hi ha una estructura social de domini molt masclista. També és un, per desgràcia, passa a molts països d'Amèrica Llatina. I això en Xavier, que coneix diversos països d'Amèrica Llatina, ens ho podria explicar molt bé. Molts dels nens d'NPH, doncs, es coneix la mare però no es coneix el pare. Llavors, doncs, bé, tot això fa que altres països pobres d'arreu del món, per exemple, estic pensant en Àsia, on hi ha també greus diferències socials, no hi hagi uns índexs de violència tan elevats.
Bé, doncs, una de les causes dins de tota la complexitat per intentar entendre aquesta situació que no han pogut aturar ni governs del Partit d'Acció Nacional que van trencar l'any 2000 amb una hegemonia del PRI, d'aquest famós Partit Revolucionari Institucional, una hegemonia de més de 70 anys, ni, novament, un president com l'actual, Enrique Peña Nieto, que és també del PRI, no?, del Partit Revolucionari Institucional, i que tampoc ha pogut aturar a nivell polític aquesta situació de violència. Un país també, Mèxic, que visitava el Papa Francesc el febrer passat, i que semblava que hi portava una mica d'esperança, una d'esperança que no es concreta, perquè realment no... Vaja, la situació és molt dura i és difícil canviar-la d'un dia per l'altre.
Mira, jo fa molt poc vaig acabar un llibre que es diu El Càrtel. No sé si l'heu llegit, segur que molts dels oients l'hauran...
Potser alguns l'hauran
llegit, El Càrtel. Precisament parla...
Has de fer més publicitat,
Xavier. El Càrtel, sí. El Càrtel és un llibre que parla sobre el mal que ha fet el càrtel de la droga als mexicans. Quin mal ha fet no solo a Mèxic, sinó també ara a El Salvador, Honduras, Guatemala, a tot Centroamèrica.
Tot el que és aquest mercat negre de la droga.
Exacte. No? I una de les coses que diu el llibre, que a més està basat en fets reals, encara que també hi ha una part que és novel·la, no? Però hi ha una part que està basat en fets reals, i una de les coses que diu és que, clar, el món de la droga mou tants milions i milions i milions de dòlars que si això ho poses en una bossa juntament amb una situació d'extrema pobresa que pateix molta gent a Mèxic, junt amb salaris de policies doncs molt baixos i fàcilment corruptibles i unes institucions molt dèbils, Això és un còctel molotov que ha fet que realment els milions de dòlars que mouen els càrtels i la droga, doncs que molta gent que estava a la policia, que estava a institucions doncs, del país, doncs formés part de tots aquests càrtels. Llavors això s'ha anat enquistant. Llavors, clar, trencar aquesta dinàmica entenc que és molt complicada, no? És a dir, això com ho trenques? Com trenques aquesta dinàmica que, clar, amb diners, en aquests països pots comprar molts valors, no? Pots comprar molts joves. Imagineu-vos, doncs, joves que venen de famílies molt pobres, que pateixen gana, que estan estudiant amb el poc que el pare doncs, els hi dona cada setmana, doncs que vingui algú, un càrtel, i que els hi digui escolta, jo t'ofereixo $200 a la setmana si doncs, entres amb nosaltres, i això és com una ona expansiva que fa un mal terrorífic. El càrtel, una de les coses que diu és que finalment això doncs, ho van intentar aconseguir trencar doncs, realment amb una policia d'èlit formada pels americans però que eren persones, diguem-ho així, que tenien molts diners i que no necessitaven els diners, no se'ls podia comprar perquè ja en tenien molts. I deien, pues clar, jo no necessito els diners que em poguessin oferir perquè... Bueno, sé que el món de la droga fa entenc que ha fet molt de mal, no?
Uh-huh. I tant.
I és un món de la droga que no cal oblidar-ho, fins fa pocs anys els mercats de consum estaven en el primer món, a casa nostra, als Estats Units, i els mercats productors eren els pobres països d'Amèrica Llatina. Mm. Per desgràcia, ara, molts països d'Amèrica Llatina s'estan convertint en productors i en consumidors al mateix temps. Per tant, al principi, Ignasi, tu apuntaves, Estats Units pot fer alguna cosa. Bé, a part del que ja està fent, reduir el consum. Mm-hmm. Reduir el consum.
És una manera d'ofegar aquestes fonts de finançament.
Exacte, i això és una cosa que ha de fer Estats Units a casa, que ha de fer la Unió Europea a casa. Reduint el consum hi haurà menys producció en aquests països. Pensem que la frontera de Rio Bravo o Rio Grande, segons es miri d'un costat, des del nord o des del sud, que separa els Estats Units i Mèxic, és de les fronteres més permeables del món, a tots els nivells, a nivell de mercaderies, i malgrat el mur que s'està aixecant, que també és un mur de la vergonya, a nivell de persones. Cada dia es calcula que passen d'un costat a l'altre 1 milió de persones. És moltíssim. Hi ha poques fronteres tan permeables al món. És clar, si hi ha un consum de droga al nord, sempre hi haurà algun productor al sud, sobretot si el sud està d'una manera, de forma econòmica més reduït, és més limitat, doncs trobarà aquí més recursos.
Bé, moltes reflexions les que estem fent avui sobre Mèxic, sobre la terrible violència d'aquests aproximadament 10 anys, 170.000 morts amb 30.000 desapareguts. Hem conegut els casos de 3 sacerdots, 2 assassinats ja amb seguretat i un desaparegut. L'assassinat de Maria Villar, una espanyola neboda del president de la Federació Espanyola de Futbol, i molts altres casos en forma de segrest, en forma d'assassinat directe i ràpid. Bé, en fi, terrible el que està passant a Mèxic. Avui comentem aquesta actualitat amb Xavier Atzerà, director d'Espanya de l'ONG Nuestros Pequeños Hermanos, i amb l'economista Alfons Calderón. Una pregunta que potser ens fem en aquest país de grans contrastos i de gran capital social com és Mèxic: no hi ha maneres polítiques, socials, religioses d'equilibrar aquestes desigualtats? No se'n surten els polítics, no se'n surten les ONGs, que fan una gran feina, però que, clar, estan en un país on han d'assumir la realitat.
Nosaltres atenem a 1.128 nens. Si ho compares amb la població total de Mèxic, lògicament és una goteta d'aigua en un mar immens.
I segur que hi ha altres gotes, d'altres entitats, sí. I l'Església Catòlica mateixa, molt, molt potent socialment a Mèxic.
No ho sé. No sabria què dius. És a dir, jo crec que, aviam, trencar això, és a dir, jo entenc que hi ha d'haver-hi un treball a llarg plaç, no?, que és el que tu comentaves, no?, al fons. S'ha d'intentar reduir el consum per reduir la producció, però això entenc que és un treball a llarg plaç, mentre els càrtels continuen fent-se forts a les fronteres i a tots aquests estats. Els joves continuen entrant més als càrtels, vull dir, el país es continua desmembrant d'alguna manera, no? Llavors, com conjugues una acció ràpida per tancar això, per tallar això d'una manera ràpida, i mentre vas fent un programa, doncs, més a llarg plaç? Com es menja això, no? Aquest és el gran dilema. Jo entenc que no hi ha una solució. Abans em sembla que vosaltres dèieu que hi havia com tres, havíeu fet com tres,
sí,
preguntes,
no? Sí, hem fet com
no?
tres opcions de resposta, que també es poden respondre en forma de comentari. Sí, però tenim tres respostes. El treball més coordinat entre les forces de seguretat i el govern per aturar els crims, treball intern a Mèxic, una aliança amb els Estats Units o la col·laboració dels Estats Units i la possibilitat d'intentar dialogar amb aquestes bandes. Difícil.
Jo no votaria
cap de les
ni A ni B ni C. Jo votaria A, B i C. No, no, això entenc.
Una mica de tot, no? També
complexa.
Pot ser.
Ojalà hi hagués una solució concreta per... jo, a nivell molt pràctic, nosaltres a Haití sí que tenim l'experiència de... Fa 30 anys que estem a Haití i vam viure una situació de voler entrar a les barriades més pobres de Port-au-Prince, que estaven, d'alguna manera, dominades per el que li diuen els gangs, que són com les mares que hi ha a Centroamèrica, o com els càrtels que hi ha a Mèxic. I vam poder entrar, vam aconseguir que els líders d'aquestes lògicament, Haití és un país molt més petit, no? Que, vull dir, és, a nivell de població no és comparable, eh? Però, bueno, va funcionar el poder-nos assentar amb els líders de, de les comunitats per poder-los dir que si continuaven per aquest camí, ells eren més conscients que ningú que ells moririen abans d'arribar als 23 anys i els seus fills el mateix, perquè es anaven assassinant unes bandes a les altres. Vam començar a posar, a introduir-nos a les seves barriades amb escoles i centres de salut, i això ho hem estat fent durant 30 anys i ens ha funcionat. Nosaltres podem entrar, hem estat acceptats per aquestes bandes, per als gangs, que els diuen a Haití, però sempre dialogant amb ells i oferint-los una forma alternativa de vida. El que no pots fer és dialogar sense oferir una solució al seu problema. És el seu modus vivendi que tenen, és la droga, és el que tenen, no? És extorsionar, és la prostitució. Llavors, si no se'ls ofereix una vida alternativa, lògicament, l'única via que tenen és la que coneixen. Se'ls ha d'ensenyar que hi ha una altra via possible, no?
És terrible, però quan s'arriba a caure, no?, en aquesta perversió, que és el modus vivendi, és terrible, certament. Sí, Alfons Calderón, cosa sobre possibles sortides.
Mira, Xavier n'apuntava una. Jo subratllo la tasca extraordinària que estan fent moltes ONGs, entre elles NPH, però també l'Església, perquè tenen més credibilitat que els governs en aquests països. I el tenir més credibilitat que els governs són més capaces d'oferir aquestes alternatives. Què poden fer i què han de fer els governs? Jo em pregunto, per exemple, si els Estats Units mexicans, perquè aquest és el nom oficial del país,
efectivament.
Si els Estats Units mexicans, que estan creixent, l'any passat van créixer un 2,5% del PIB i les previsions per aquest any ronden aproximadament un 2,5% del PIB, si aprofiten aquest creixement, que és positiu, per fer més despesa social. I una despesa social que arribi, que no es quedi en una burocràcia molt esclerotitzada, que també tenen. Llavors, doncs, això és una cosa que poden fer i que poden fer en els propers pressupostos que aprovin. Menys burocràcia i més despesa social. Això es pot fer. I això s'ha de combinar amb el que fan moltes ONGs. Evidentment, l'educació. L'educació per la convivència, l'educació per la pau. L'educació en determinats tipus de valors, que es rebutgin la violència. El govern de Peña Nieto, per exemple, ha tret lleis per reforçar la transparència de l'administració i també per lluitar contra la corrupció, que n'hi ha molta. Però moltes vegades aquestes lleis, que són perfectes des del punt de vista de la ciència jurídica, esdevenen paper mullat perquè no s'apliquen, perquè no hi ha els mitjans per aplicar-les. Mèxic és un país, no ho hem dit, des del punt de vista polític i de governança, extraordinàriament complex. És una federació caríssima de mantenir i molt difícil de vertebrar. Hi ha molts nivells de govern. Jo em demano, és necessari que n'hi hagin tants?
És aquesta descentralització perquè, tan radical que té.
Perquè absorbeixen molts recursos que podrien anar directament a educació, que podrien anar directament a sanitat i que podrien anar directament a erradicar bosses de marginalitat, gangs, càrtels, etc.
Jo també, jo recalcaria, no? Jo sempre dic educació i valors. Jo quan em fa gràcia quan parlem de Mèxic i d'Amèrica Llatina, no? Perquè jo sempre dic, home, nosaltres no som gaire bon exemple, no?
Sí.
De valors i educació. Vull dir, no dic que estem romputs als nivells de Mèxic, però no sé si podem ser un exemple, no? Pels altres, jo crec que no. Com trenquem nosaltres també la corrupció que tenim a Espanya, no? Amb les generacions que ens venen a sota. Educació i valors. És que jo no hi veig cap altra manera, no? Perquè erradicar de cuajo, no? Els càrtels, la droga, això se m'esdevé com molt complexa, no? Tallar-ho. Però sí que es pot fer una feina d'educació i valors a llarg termini, però això s'ha de començar de manera immediata, no? Perquè si no, la corrupció és una taca que es va extenent. Jo sempre dic que quan diuen, no?, feta la llei, feta la trampa. Qui té valors, si hi ha una llei, la complirà. El qui no en té, si hi ha una llei, buscarà la manera de saltar-se-la. No? Llavors, el que hem de buscar, sobretot, és joves que creixin amb uns valors que no siguin corrompibles, no? Que no es puguin trencar.
Mentre les opinions que ens arriben dels oients, per exemple, tenim Pere Joan Gómez, que ens diu: sense els Estats Units no hi ha res a fer. Per tant, una opinió que va una mica en sintonia d'algunes de les reflexions que vostès feien. També ens diu Joan, de Mataró, que la situació a Mèxic és tan complexa que ens perdem. Segur que hi ha maneres d'aturar el problema, però potser a alguns no els interessa. Clar, aquí també trobem, no?, la voluntat que no és mai unànima. El poble mexicà, d'altra banda, i amb això ja anem arribant al final, és un poble molt espiritual. Recordem aquelles paraules del Papa Francesc, no? Molts diuen que no sóc cristià, però sóc guadalupà, no? La devoció a la Virgen de la Guadalupe. És una fe molt del poble, no? Molt, fins i tot, de la gent amb poca formació, poca cultura, però que té aquesta espiritualitat i que potser és un signe d'esperança, també. No és l'únic, però és també important.
Jo crec que sí. El poble mexicà té també valors, no els hem esmentat aquí, però té una cultura molt rica, té una diversitat lingüística força gran, llengües autòctones, té una diversitat geogràfica important. També hi ha valors aquí i s'han d'anar a buscar. Jo crec que una de les coses que ha fallat estrepitosament a gairebé tota Amèrica Llatina i potser també a Mèxic és la formació de les elites. S'ha pretès en el passat i jo crec que s'haurien d'encarar cap a elites més socialment obertes, solidàriament implicades, sensibles a la pobresa. Jo crec que tot això és quelcom que Europa en general ho ha tingut, estic pensant als països de Centre Europa, Alemanya en particular, i Amèrica Llatina ha fallat en els últims 40-50 anys. Uh-huh. També es podria anar per aquí. Tornem un altre cop a l'educació. I Mèxic, també dir-ho pels nostres oients, des del punt de vista turístic, presenta belleses grans extraordinàries i grans atractius.
Molts catalans han anat els últims anys al Yucatán, no? A Cancún o en altres llocs de Mèxic que tenen un gran atractiu turístic, o a visitar les ciutats maies o a Mèxic DF, perquè són llocs on es pot anar, malgrat tot, també s'ha de dir així, no? Amb les precaucions necessàries, però s'hi pot anar.
Jo acabaria solament dient que la nostra experiència a Mèxic, a Nicaragua, a Honduras, a Haití, és que amb tots aquests pobles, al final parlem de persones, no? I a les persones, si tu els hi dones els mitjans per poder tirar endavant i viure amb dignitat i amb valors, molts dels problemes que han patit deixen d'existir, però se'ls ha de donar als mitjans. No són un mexicà, no és diferent a un català ni a un espanyol. És a dir, necessitem totes les persones del món, necessitem i volem el mateix.
Doncs bé, amb aquesta reflexió ens acomiadem, tot agraint la presència d'Alfons Calderón, economista, i també de Xavier Atzerà, director d'Espanya de l'ONG Nuestros Pequeños Hermanos, amb esperança per a Mèxic. Ens acomiadem. Gràcies a tots dos i fins una propera ocasió. Bona nit.
A vosaltres.
Bona nit, gràcies.
Bé, i abans d'arribar a les 8, el resultat de l'enquesta que hem plantejat a radioestel.cat sobre el que es pot fer a Mèxic, el que caldria fer. Seguim en la mateixa línia que comentàvem al principi, 46% a favor de crear una aliança amb els Estats Units per impulsar la pacificació, 31% a favor d'un diàleg amb els caps visibles de les bandes criminals perquè recapacitin o perquè se'ls pugui oferir, com deia el senyor Atzerà, una alternativa, i un 23% a favor d'un treball més coordinat entre les forces de seguretat i govern per aturar els crims. Segur que més d'un dels que han votat diríem voto per totes tres, també. Però bé, això és el que tenim, i us anunciem ja en l'últim minut del programa, abans de resumir l'actualitat del dia, la pregunta que tindrem per a demà, que us plantegem per a demà, que és dijous, i en què parlarem del cas Palau, d'aquell cas de corrupció, ja que parlàvem abans també de corrupció a altres nivells, el cas del Palau de la Música. Com acabarà el judici del cas Palau, que se celebrarà, si tot va bé, l'any que ve? amb una condemna exemplar a Fèlix Millet i Jordi Montull, amb penes inferiors a les merescudes per als principals acusats, o no ho sé, però el retard en la instrucció ja és un fracàs del sistema. Podeu optar per aquestes opcions, amics oients, o simplement respondre amb un comentari. Com acabarà el judici del cas Palau? La pregunta que us oferim per a demà. Arribem a les 8, moment de repassar l'actualitat del dia.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.